Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Consells des de la farmàcia.
Els anticonceptius permeten gaudir de la sexualitat sense por a un embaràs no desitjat. S'ha de tenir en compte, però, que la seva eficàcia varia i depèn del seu bon ús i que només dos d'ells, els preservatius masculins i els femenins, protegeixen de les infeccions de transmissió sexual. També que no hi ha un únic mètode ideal per a tothom, sinó que cada persona pot triar quin li va millor segons les seves preferències, per exemple, l'edat, la situació personal, el tipus o la freqüència també de les seves relacions. I per saber més sobre el tema, avui a Consells de Farmàcia, la Glòria Montaner, la nostra farmacèutica de capçalera, ens explicarà més sobre aquest món de prevenció. Glòria, bon dia i benvinguda.
Bon dia.
A veure, explica'ns, perquè clar, la setmana passada se'ns va fer molt breu, hi havia molts mètodes, no?
Exacte.
I vam pensar millor doncs dedicar una miqueta més de temps.
Mira, vam parlar la setmana passada més dels preservatius. Uh-huh. Vam dir pues, que era l'únic mètode l'únic mètode anticonceptiu que, a més, no només prevenia de l'embaràs, sinó la transmissió de les malalties de transmissió sexual. Llavors, bueno, ja vam estar parlant que portaven una miqueta d'espermicida, que s'havia de vigilar... Ara no recordo ben bé si vam parlar molt de com... ja no com s'han de fer servir, perquè això és bastant obvi que tots més o menys ho sabem, però sí, per exemple, vigilar amb la integritat del preservatiu que no es malmeti, si fem servir algun tipus d'olis, cremes, mantegues, tot això al preservatiu no li va bé perquè hi ha risc de que es trenqui, llavors, evidentment, seria inefectiu. També, evidentment, que és d'un sol ús, que es fa servir una vegada i després, si es vol continuar, s'ha de canviar. Coses una miqueta així com per mantenir l'efectivitat del preservatiu. I vam començar a entrar una miqueta en el tema de les pastilles anticonceptives. Vale?
Jo tenia un dubte per això. És el mateix el preservatiu o està fet de la mateixa manera el preservatiu masculí que el femení?
Són tots dos de làtex, el que passa que el femení queda com més fixat a l'interior de la dona. Però sí, el material en principi és el mateix. I també s'ha de dir que n'hi ha que per persones al·lèrgiques al làtex, doncs n'hi ha que són sense làtex. Hi ha un ventall molt ampli de preservatius com perquè tothom pugui tenir el que li vagi millor. Bé,
També hi ha de diferents mides en
exacte,
el preservatiu femení?
Mides. En el preservatiu femení ho desconec perquè la veritat és que pregunten molt poc i no, em sembla que l'he vist
no
un parell o dos cops de la meva vida.
No? Sí?
Vull dir, sí, no ho demanen gaire a nivell de farmàcia. Llavors, els altres sí que, evidentment, hi ha un ampli ventall, des dels estriats, els grans, els petits... Vull dir que hi ha els lubricants adients per fer servir mal preservatiu, sobretot si s'ha de fer algun tipus de lubricació extra que es faci servir un producte que sigui adequat, i el món del preservatiu seria això l'únic que tenia en compte, diguem.
És també igual d'efectiu el de la dona? És també
sí,
molt fiable,
és fiable
i és fàcil de posar?
Sí, no ha de ser complicat, vull dir que és pràctic i fàcil també, vull dir que no... Són mètodes que el que no fan és interferir molt en el moment de la relació sexual. És a dir, que ha de ser fàcil de posar, no ha de ser complicat i ha de ser agradable, també.
Doncs vinga, va, continuem. Ara ens podries parlar de quin altre mètode.
Què prefereixes?
El que tu vulguis.
Les pastilles, comencem les pastilles, que són més habitual.
Sí, les anticonceptives, va.
A veure, les pastilles anticonceptives,
la píldora... Que s'han de prendre cada dia.
S'han de prendre cada dia a la mateixa hora perquè són dosis dependent.
Molt bé.
Si no aconseguim la mateixa hora, hi ha un període en el que no hi ha problema, però s'ha d'intentar que sempre sigui la mateixa hora. Si ens oblidem de prendre una pastilla, si han passat menys de 12 hores des de l'hora que ens oblidem de prendre, ens prenem la pastilla que toca i continuem amb la dosi següent a la mateixa hora de que teníem habitualment. És a dir, no passem a l'oblit, a l'hora de l'oblit. ¿Vale? Si han passat més de 12 hores, ja no es garanteix la protecció. Llavors, durant 7 dies, s'ha de seguir prenent la pastilla, la píldora, però s'han de fer servir mètodes anticonceptius alternatius, en aquest cas el preservatiu. Uh-huh. ¿Vale? Per què hem de continuar prenent la pastilla si ens hem oblidat i ja no ens protegeix? Doncs perquè no oblidem que són hormones i al nostre cos no li podem anar donant i traient les hormones d'aquesta manera. Hem d'intentar respectar al màxim el cicle que estem forçant perquè no és el cicle propi, no és el cicle propi perquè li estem donant hormones i l'estem manipulant, però el que no podem fer és al cap de 15 dies deixar el cos sense les hormones extres i que ell les hagi de fabricar.
Uh-huh. Vale? Llavors, suposo que aquells dies doncs, el que necessitem és posar-nos el preservatiu,
sí, 7
no?
dies, uh-huh. Vale? I continuar amb prenent la píldora. Vale? Uh-huh. Què més?
Perquè si el dia anterior llavors entenc que l'oblit s'ha mantingut relacions sexuals, llavors el risc d'embaràs és molt elevat. Què podríem
vale,
fer?
Mira, quan hi ha un oblit i s'han tingut relacions sexuals, s'ha de continuar prenent la píldora, però s'ha de tenir molt en compte de que si ha sigut just, com dius tu, el dia abans de l'oblit, el risc d'embaràs és molt alt. Llavors aquell mes s'ha d'anar en tanto i s'ha de mirar, s'ha de fer la prova de l'embaràs quan toqui per descartar pues, que hi hagi un embaràs. En el cas de que fos positiu, s'ha d'anar al metge, al ginecòleg, perquè vegi pues, què s'ha de fer per el tema d'haver donat anticonceptius i haver-se quedat embarassat.
Uh-huh. I les píldores del dia després, quantes es recomana prendre com a màxim?
A veure, això és una dosi més alta d'hormones, llavors no s'ha d'utilitzar com un mètode anticonceptiu, és un mètode d'urgència. Com menys prenguem a la nostra vida, millor. Vale? Vull dir, a mi no m'agrada donar màxims perquè tampoc llavors la gent no ho faci servir com a mètode anticonceptiu. No?
Clar, però, perquè bueno, a vegades s'havia fet un mal ús, exacte, en aquest sentit. No?
Mira, jo tinc relacions sexuals, no per cap tipus de precaució i llavors evito l'embaràs amb la píldora. No és adient, primera, perquè només evitarem l'embaràs en el cas del que puguem evitar, és una dosi d'hormona que al nostre cos tampoc li va bé i, a més, que no evitem les malalties de transmissió sexual, que estan cada vegada més al punt de mira, perquè la creença antiga de que només passen determinats tipus de pràctiques sexuals, això ja no és veritat, ja estan molt esteses i, si no hi ha una bona precaució i prevenció, clar, moltes d'elles són asimptomàtiques. Tu no saps qui té al davant si pot tenir una malaltia de transmissió sexual o no i ja te l'ha passat. I la cadena és molt fàcil de que es transmeti, de que no es pugui trencar.
Uh-huh. Digue'ns, llavors, a la gent, quines altres mesures o quins altres mètodes, no? Potser, doncs, el DIU.
Mira, jo abans de començar a parlar això m'agradaria parlar una miqueta dels mites i les realitats de les pastilles anticonceptives. Vale?
Vinga.
Mira, hi ha gent que diu, jo sempre amb les pastilles anticonceptives tindré problemes de fertilitat quan les deixi. No és així. Al cap d'uns mesos es regula el cicle propi, el nostre cos torna a treballar, torna a fabricar les hormones i no hi ha problema. Després, hi ha anticonceptius combinats que es fan servir per tractar l'acné, la seborrea, però també n'hi ha d'altres que provoquen acné i sensibilitats cutànies. Vale? Uh-huh. Això és el cas del ginecòleg. En aquest cas, el ginecòleg ha de valorar quin tipus d'anticonceptiu es dona. També provoquen taques a la pell. Això és una realitat. Els anticonceptius ens fan més sensibles a les radiacions solars i apareixen les taques, aquelles taques al front, les mateixes taques que surten de l'embaràs, que són unes taques hormonals,
sí.
Doncs això amb una bona protecció solar es poden evitar. Les nenes, les noies, comencen cada vegada més d'hora a prendre anticonceptius i no són conscients del dany que els pot provocar en un futur a nivell estètic i a nivell de taques. Llavors, com també més informació tinguin des de que comencen, millor. Engreixen? Sempre pregunten, m'engreixaré amb les pastilles anticonceptives? Provoquen retenció de líquids. Per tant, un cert augment de volum sí que el poden causar. Vale, llavors, una altra cosa que també pregunten molt és que aquesta marca no m'agrada, no em va bé, és molt cara, vull canviar. Quan s'ha de canviar de marca, si porta el mateix component, es pot fer lliurement. Si s'han de variar el tipus d'hormones, són hormones combinades, a vegades van en diferents dosis, ho ha de recomanar el ginecòleg. Aquestes serien les coses més que hem detectat que més pregunten en la farmàcia sobre les pastilles anticonceptives. I ara, si vols, entrem en el DIU.
Si vols, primer entrem en una de vale. les peticions dels nostres oients.
Bon dia, una pregunta. Tinc entès que tots els mètodes anticonceptius protegeixen igual. Quin és el millor?
Un mètode anticonceptiu ben fet servir o sigui, ben utilitzat, té una protecció de 97-99%. Vull dir que com a millor depèn de la casuística de cada persona. Hi haurà persona que no podrà prendre les pastilles anticonceptives via oral perquè no les tolerarà bé i llavors necessitarà els pagats, o no es voldrà hormonar i preferirà un DIU.
Això... També estic pensant, per exemple, les persones homosexuals, clar, les píndoles no les necessitaran.
No, clar, això no. Llavors el que han de fer servir és, en aquest cas, una protecció física per evitar les malalties de transmissió sexual. Ja no parlarem d'anticoncepció, sinó per evitar riscos innecessaris.
Els preservatius,
exacte,
no?
Exacte, sí, els preservatius.
Vale, sentim un altre dels nostres oients.
Hola. A veure, m'agradaria que la Glòria em respongués una pregunta. Aviam, jo sóc usuària d'anticonceptius orals des de fa molts anys, però també sóc una fumadora compulsiva. I, bueno, la veritat és que fa uns dies, parlant amb una amiga, em va dir que associar tabac i les pastilles, que és una mica arriscat per la salut. És cert, això?
Mira, sí, és cert. El que no hem parlat abans és dels efectes secundaris de les pastilles anticonceptives. Tenen molt risc de patir, incrementen molt el risc de patir malalties cardiovasculars i tenen efectes secundaris a nivell de circulació. Risc cardiovascular, doncs, de patir malalties tipus ictus o qualsevol tipus d'aquestes, potser és la més coneguda, no? Estem parlant en casos molt greus. Si una persona té un trastorn circulatori ja associat, les pastilles no li van bé. Moltes dones tenen pesadesa de cames, varius, mala circulació... Doncs això, el tema de prendre les pastilles, alteren la coagulació de la sang i fa que això s'agreugi. I en el cas d'aquesta noia, que a més és fumadora, fumar és un altre del risc de patir malalties cardiovasculars. Per tant, associar les píldores anticonceptives amb el tabac no és una gaire bona idea.
O sigui que millor que deixi de fumar, eh? Li recomanaríem. Exacte. Si vol, pot recuperar un dels batecs que vas fer, que donaves alguns consells molt interessants per intentar treure's aquest mal hàbit. Continuem, que encara em sembla que ens queda l'última consulta dels nostres oients.
Hola, bon dia. Soc molt despistada i sovint em prenc la pastilla fora d'hores, però dins del plaç. Hi ha algun problema?
A veure, això, problemes, mentre no passi de les 12 hores, problema real no hi ha, perquè el que busca ella és una anticoncepció, evitar l'embaràs. L'únic és que sí que hauríem de ser una mica més curosos amb el tema de l'hora per no destirotar tant el cos i fer-li ballar tant amb el tema d'hormones. Per tant, si té algun mètode, l'expressió d'alarma al mòbil o alguna
això
cosa...
Això anava pensant, una alarma sempre funciona, és
sí,
pràctic, no?
Sí, exacte, sí. Exacte, l'alarma al mòbil sempre va bé. Si li fem cas, clar.
Clar, si li fem cas, si no malament, no? Anar posant alarmes.
Sí, exacte.
Pòsits per totes les habitacions,
i llavors,
si no...
Vale, ara ho faig, i va passant el temps i no ho faig.
Doncs ara sí, vale. És el moment de parlar del DUI. Diu. Ostres, com estic jo amb
Mira,
el DUI.
El DUI és un dispositiu intrauterí, vale? És un dispositiu que es posa dintre de l'úter, no és hormonal. Bueno, de fet, n'hi ha dos tipus, no hormonal o hormonal. El no hormonal el col·loca el ginecòleg, que si no me recordo malament és el primer dia de la regla, s'ha de posar. Llavors, què passa? Que l'úter detecta que té un cos estrany i allibera les prostaglandines i els leucòcits, que això el que fan
són dos
mecanismes de defensa que té el cos per lluitar contra aquest cos estrany. Uh-huh. Llavors, què fan això? Aquestes dues substàncies tenen, a més, efecte abortiu i espermicida. Sí, per què? Perquè són danyines pels espermatozous, per tant són espermicides, que ho he dit malament abans, i a més són danyines per l'òvul i pel cigot, per tant tenen efecte abortiu, ¿vale? El DIU. I llavors hi ha el que és hormonal, que és el mateix dispositiu, la mateixa forma que es fiquen a l'úter, però aquest sí que va alliberant hormona de manera gradual. Té una caducitat d'uns 5 anys aproximadament i l'ha de posar i treure el ginecòleg.
I quin és el preu, més o menys?
El TET, 100 llargs.
Sí, no?
Sí.
I quins avantatges i inconvenients té
aquest mètode?
Els
avantatges és que és un mètode que el fa servir que t'oblides ja, amb 5 anys ja no hi penses.
No cal posar-hi alarmes.
Exacte, no cal alarmes. És relativament innocu, perquè a no ser que sigui l'hormonal, l'altre no t'hormones, no aporta res estrany en el cos. L'únic és que sí que s'han donat casos de que si no queda ben posadet, doncs no pot ser 100% efectiu. Aquí baixaríem amb un 95% d'efectivitat. ¿Vale? Però tot i això és molt alta, vull dir que no... ¿Vale? A nivell de DIU ho tindríem ja més o menys controlat. ¿Vale? per què serveix, com es fa i tot això, vale? Llavors passaríem a l'anell o als pegats, vale? Que són els dos altres anticonceptius. L'anell es comença a fer servir moltíssim. Vale?
I què és l'anell? Explica'ns. Perquè
l'anell és un anell de silicona.
Potser és molt encara desconegut, no, aquest mètode.
És un anell de silicona que el que fa és alliberar de forma continuada les hormones. S'aplica manualment a dintre de l'úter, vale? I es queda allà durant 3 setmanes. Al cap de 3 setmanes la dona se'l treu i ja està. Llavors al cap de la setmana aquella és quan hi ha el sagnat. Vale? És pràctic, no acostuma a caure mai, vull dir que queda ben posat.
Es nota per això?
No, no, no es nota. Vale? L'única precaució que s'ha de tenir és que abans d'aplicar-lo s'ha de guardar la nevera, és a dir, si el comprem, doncs abans de posar-lo ha d'estar en fred i ja està, i cada 3 setmanes anar-lo canviant.
I, per exemple, es poden utilitzar tampons amb l'anell posat mensual o no?
Sí, perquè no hi ha anell. Quan hi ha el sagnat no hi ha anell.
Val. Llavors el treus no i ja està, res. No? Aquells sí, dies.
Exacte.
I s'endarrereix la menstruació o no?
En principi actuen igual, donem la mateixa quantitat d'hormones per fer tot el cicle. No té per què endarrerir-se. Vull dir, un cop ja està instaurat que el cos no fabrica les hormones, sinó que li aportem externament, ja sigui amb anticonceptius, la píldora, amb pegats o amb l'anell, marquem el cicle del cos. Nosaltres li diem, a partir de les 3 setmanes deixem de donar-li les hormones i llavors és quan es produeix el sagnat.
Uh-huh. I llavors penso, es pot utilitzar l'anell juntament doncs, amb un preservatiu?
Sí.
Sí? Sí, no hi hauria problema, no?
No, no hi ha problema.
I com s'ha de guardar l'anell abans d'utilitzar-lo?
Bueno, va amb una caixeta, vull dir, va a la seva caixa precintadet amb el seu sobret, s'obre, es posa i ja està, nevera. Abans de posar, nevera.
Efectes secundaris o molèsties?
Bueno, no tant, però també és dosis d'hormona. Vull dir que, o sigui, en el sentit, quan nosaltres donem hormones, ja sigui a través de l'anell, a través de la píldora o a través del pegat, els efectes secundaris de l'aportació de les hormones hi és.
Uh-huh. I canvia la nostra menstruació quan utilitzem aquest mètode o no?
Com tots. Pot baixar una miqueta
la intensitat
del sagnat, el dolor també baixa, més o menys com la majoria.
Molt bé, doncs ja, ara que ja tenim més informació sobre l'anell, ens faltaria doncs, els pegats, no?
Vale. Els pegats són menys coneguts, aquests es fan servir menys, perquè són 3 pegats, te'l poses un cada setmana, hi ha menys confiança, potser, en el sentit de que es poden desenganxar, i hi ha més dubtes com si són efectius. Segueixen sent efectius, s'enganxen bé i no hi ha cap problema. Durant tota la setmana es pot fer esport, es pot dutxar, no passa res. Però bueno, hi ha aquesta creença de que potser es puguin desenganxar.
I com funcionen i on els hem d'enganxar?
Hi ha unes zones dels braços, del tronc, s'han d'anar canviant, no enganxar sempre en el mateix moment, a la panxa també, s'han d'anar intentar que la pell estigui en bon estat, que estigui neta, perquè s'enganxin bé i s'adhereixin bé, i llavors no posar mai sempre el mateix, o sigui, quan treus un pegat, posar-ne un altre en el mateix lloc. Uh-huh. Es canvia cada setmana, ja ho he dit, i l'última setmana que no hi ha pegat és quan apareix el sangrat. Vale? Llavors, aquí sí que hem de tenir en compte que el sobrepès no afavoreix la bona absorció del pegat, de les hormones del pegat, i que a partir dels 35 anys tampoc és molt indicat a fer servir els pegats. Han vist estudis que no hi ha prou d'efectivitat, bueno, que hi ha potser més risc, que no hi ha tanta efectivitat com si són abans, més joves.
Quines són les avantatges i els inconvenients, llavors, d'aquests pegats?
Jo crec que és molt fàcil, potser? I que tampoc necessites l'alarma, l'únic és que tenia en compte de que te l'has d'anar canviant. Els inconvenients són els mateixos, el tema de les hormones, que si hi ha persona més sensible a algun tipus d'hormones o que tingui això, no?, algun tipus de malaltia o trastorn circulatori o així, doncs s'ha d'anar més en compte.
Són efectius?
Són efectius, tots són efectius.
I per què de moment no es coneixen gaire, doncs, aquests mètodes
anticonceptius? Jo crec per la comoditat aquesta que no hi hagi com la creença de que puguin anar dalt tot bé, no? O de dir, no, és que si m'oblido de canviar-ho, o sigui, la pastilla, com que tens l'hàbit de cada dia, ja és més fàcil de que l'agafis. Això de que sigui un cop a la setmana, pots dir, ostres, i si m'oblido, i si se'm desenganxa,
jo crec que
és més el que et desenganxo,
no?
Només faltaria que se'm caigués i després no m'he donat i... No, però no té per què caure.
Doncs, Glòria Montaner, moltíssimes gràcies per oferir-nos tots aquests consells sobre els pros i els contres dels mètodes anticonceptius.
A vosaltres.
Bona setmana.
Igualment.
I nosaltres us recordem que la trobareu a la carretera de Barcelona, número 219.